Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Avui tanquem el cicle d'entrevistes als nostres representants polítics parlant amb el representant de la CUP al Consell Comarcal, Damià Fàbrega. Al llarg d'aquests dies hem pogut anar sabent coses sobre els plans de les diverses formacions i les persones de cara a les eleccions municipals. Com a titulars, podríem resumir que l'alcaldia de Falset se la disputaran, fins al moment, Miquel Puig per Independents per Falset i Maria Jesús Sánchez, que encapçalarà Falset Pot Més. També hi concorrerà la llista del PDeCAT, si bé encara no sabem quin serà el cap de llista ni sota quin nom anirà. No sabem tampoc si d'altres partits polítics faran llista a la capital del Priorat. Al Consell Comarcal també hi haurà relleu, ja que l'actual president, Jordi Sabater, no es presentarà a les eleccions. També la CUP manifesta la seva intenció de tornar a presentar candidatures a diversos municipis, si bé encara ho estan estudiant. Amb tot, encarem un principi del 2019 on les eleccions municipals seran un dels temes estrella i des de Ràdio Falset estarem atents a tots els moviments per explicar-vos-els. A banda de l'entrevista, avui també us explicarem que l'Ajuntament de Reus es planteja tornar a agafar diners del fons de reserva de l'Hospital de Móra per salvar el de Sant Joan. I també ens farem ressò de la vaga de metges que ha tingut lloc aquesta setmana. També parlarem de la visita de la consellera de Cultura, Laura Borràs, a la comarca per tractar la candidatura a la UNESCO. En els esports repassarem els resultats de la darrera jornada i el calendari previst per aquest cap de setmana. I Enric Massip ens farà la previsió meteorològica. Comencem! Posem punt i final a la ronda d'entrevistes als representants polítics de la comarca. I ho farem amb l'únic membre de l'oposició al Consell Comarcal, el cupaire Damià Fàbrega. Bon dia, Damià.
Bon dia, Manel.
Comencem per l'actualitat més immediata. El proper dimecres es reuneix per primer cop la taula del Siurana. Què n'espereu?
Bé, doncs, per una part, estem contents de que finalment doncs, una de les lluites que portem temps treballant i un dels compromisos que de fet vam arrencar per part de l'ACA, doncs de veritat ja tingui data, tingui convidats, ni que de moment no sapiguem formalment qui són, els d'un costat i de l'altre de la teixeta, però bé, ho veiem com un inici més, esperem ja doncs, que a poc a poc tinguem una mica més d'informació, perquè realment doncs, la informació que hem tingut per part de ja sigui l'ACA o de la Conselleria, com també del Consell, per part del nostre grup, doncs, no ha sigut gaire rellevant, no? Esperem que quan s'acosti aquesta data i també amb reunions anteriors doncs, puguem treballar més a fons el tema.
Val, recordem que a l'estiu la CUP va pactar amb l'ACA la creació d'aquesta taula. No hi heu estat convidats?
Doncs no, de moment almenys no hem rebut cap invitació formal. Nosaltres, de fet, doncs, aquí al Consell Comarcal no estem a l'equip de govern, sinó que estem a l'oposició. A nosaltres ens encantaria estar-hi presents d'una manera o altra, però bé, entenem que tampoc hi pot ser tothom i de moment doncs, estem a l'espera de veure com comença i com s'engega aquesta taula, que sí que, per altra banda, doncs, també ens alegra saber que s'hi ha convidat formalment la plataforma pel riu Siurana. També esperem que es concreti l'assistència de prioritat, que creiem que també és una associació importantíssima que també ha d'estar present, a part dels representants polítics de la comarca.
El president del Consell l'altre dia ens explicava que el Consell Comarcal sí que ha estat convidat també.
Sí, d'això, de fet, això ho hem sentit a través vostre, a través de Ràdio Falset, i bé, també sí que sabem que hi ha convocada una reunió preparatòria abans d'aquesta taula formal, diguéssim, per la part de Priorat, on sí que hem estat convocats formalment, i aquí doncs esperem que se'ns expliqui una mica quina és aquesta informació que s'ha rebut per part de l'ACA i de la Conselleria.
Val, així mateix, en relació amb el riu Siurana, la CUP també va demanar la compareixença al Parlament del director de l'ACA i del president de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes.
Sí, és una altra, ja ho hem explicat també, és una altra de les potes que tenim al nostre abast. Nosaltres allà on estem, el que intentem és aprofitar totes les eines que tenim, i doncs la que està dins el Parlament, som poquets i a vegades doncs ens costa, intentem aprofitar doncs aquestes comissions i donar-los una mica de sentit, i en aquest cas doncs també el que volíem era que hi haguessin aquestes declaracions formals de moltes coses que a vegades es diuen només en mitjans o en altres àmbits, no?
A nivell comarcal sembla que hi ha unitat en defensa del riu Siurana. Aquesta unitat és verdadera o només ho sembla?
Bé, doncs esperem que sí. De moment, amb totes les decisions en què nosaltres hem participat, ara parlant estrictament del plenari del Consell o del propi Consell, i d'algunes reunions que hem tingut amb diferents àmbits, amb diferents associacions, amb tota la gent que realment està treballant per això, doncs sí, hi ha una posició bastant unànime en què, diguéssim, que l'objectiu està clar, no? Aconseguir que el riu Siurana recuperi aquest cabal mínim. Suposo que després cada un tindrà una mica la seva manera d'arribar-hi i els seus objectius més diferents, no? Però crec que aquesta és un punt clau per realment tenir la força que necessitem en una taula que també, deixa'm dir que esperem que sigui igualitària, és a dir, esperem que sigui una taula on hi hagi representants igualats per un cantó de la comarca del Priorat i per l'altre doncs de les comarques del Camp on està en aquest espoli de l'aigua, perquè no es pot dir d'una altra manera. O sigui, que no anem allà com una comparsa, sinó que el que es decideixi a nivell de comarca doncs tingui una repercussió.
Val. Un altre dels temes que s'ha treballat durant aquesta legislatura ha sigut, a nivell de paisatge, el tema de la CEDS, la candidatura a la UNESCO. Tot això també lliga una mica amb el riu, pel tema de la protecció del paisatge i tot això.
Sí, sí, totalment. De fet, amb això ara crec que ens repetim una mica, perquè realment hem explicat això a totes les entrevistes durant aquesta legislatura, ara que ja s'acaba. Nosaltres ja vam dir claríssimament que el que veníem a fer aquí al Consell era fer d'oposició, fiscalització i control de tot el que passés a l'equip de govern, fer una mica aquest corcó, no?, que és necessari que veiem nosaltres en una institució com aquesta, però després també vam dir que trobarien la mà estesa en tots els temes que realment veiem de comarca, sempre i quan s'hi creiés, no? I llavors doncs així ho hem fet amb totes les iniciatives que hi ha hagut, des de la creació de la Comissió del Paisatge, a l'adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i també a totes les iniciatives lligades a la candidatura, però també que portaran, ajudaran amb aquesta lluita pel riu Siurana. O sigui, nosaltres ho veiem tot com una sola lluita, com un sol camí que realment doncs ha de marcar una mica quin ha de ser el futur que volem en aquesta comarca.
Uh-huh. Ara ho deies, vau entrar al Consell fa 4 anys, doncs. Ahir vau entrar amb l'objectiu de fer que la institució fos més transparent. Recordem aquella frase dels llums i taquígraf. Creieu que ho heu aconseguit?
Bé, no és fàcil. Cal recordar que tenim 19 consellers i conselleres, bastants més consellers que conselleres, A la institució, dels quals només en tenim un, el qual soc, represento, no? La candidatura d'Unitat Popular. Llavors, doncs, moltes vegades, durant aquesta legislatura, al principi el que hem hagut de fer, tant al Consell Comarcal com als nostres ajuntaments, ha sigut fer... hem hagut de prendre moltes coses. Nosaltres som nouvinguts a la política i així ho volem seguir sent. No esperem una llarga carrera política, però sí que hem hagut de prendre moltes coses. Per això, a vegades, doncs, molta de la informació que hem tingut al principi, doncs, ens ha saturat, no? No obstant, el que hem intentat és, per una banda... explicar per tots els mitjans que nosaltres tenim, ja sigui un blog que vam crear per l'ocasió, les xarxes socials i aprofitar també l'altaveu que ens dona Ràdio Falset, doncs, per explicar quina és la nostra visió de moltes d'aquestes decisions, que ja sabíem que nosaltres no alteraríem les majories perquè som minoria contestada al Consell, però explicar quina era la nostra visió amb tots aquests, temes. Jo crec que aquesta veu diferent dins el Consell, doncs sí que l'hem aconseguit amb les nostres limitacions i mancances, però doncs un dels objectius crec que l'hem estat complint a mesura de lo possible.
També un dels temes de la legislatura, o almenys de l'inici de la legislatura, va ser el tema del Consell Esportiu. L'altre dia, en l'entrevista, el president del Consell ens va explicar que havia demanat a la Secretaria General de l'Esport que el Consell assumís les funcions del Consell Esportiu. Què en pensa la CUP?
Bé, un altre d'aquests temes que també va ser cavall de batalla. De fet, cavall de batalla abans d'entrar el propi Consell per part nostra, i que hem anat posant sobre la taula sempre que hem pogut. Val a dir que, bé, doncs, tot el que hem aconseguit i tot el que s'ha s'ha dit oficialment, mai s'ha avançat cap a cap cantó a nivell polític, ja sigui per la mala praxis dels equips de govern anteriors i potser en algun cas que la falta de mà esquerra de l'actual equip de govern, però també amb la mala gestió per part de la Secretaria General de l'Esport i de la Unió de Federacions Esportives per no saber entomar aquest problema, no? Al final entenguem que per un costat tenim el problema propi del qual està tot bloquejat, que són aquests diners que no es troben, o que aquesta mala gestió, diguéssim, que hi ha hagut, però al final, doncs, els perjudicats són els joves i les joves d'aquesta comarca, que fa temps que tenen l'esport en general bloquejat per culpa de tot això, no? Llavors, nosaltres no entenem de cap manera com una cosa ha d'anar tan lligada a l'altra i no s'ha pogut desenvolupar durant aquests 4 anys aquest
sí,
esport.
De fet,
no?
De fet, se van crear com a dues comissions, en les que una era per impulsar les activitats esportives per una banda, i l'altra comissió era la que havia d'investigar una mica què és el que havia passat amb els diners. Però aquestes comissions... No han funcionat.
No han funcionat de cap manera. De fet, va ser més que comissions dins del propi Consell, van ser comissions d'alcaldes, van ser comissions fora de la pròpia institució, i no han funcionat de cap manera, ho podem dir, i amb la boca ben grossa, perquè em sembla que s'han reunit un parell de vegades, una i una em sembla l'altra, no s'ha avançat gens. I bé, doncs, amb aquest aspecte ens sap greu, perquè que tot el que es pugui avançar ens ho trobarem a la part dels jutjats, que sí que tenim constància, doncs, que ja s'està treballant i s'ha estat treballant amb diferents fronts, i bueno, que esperem, doncs, si aquesta és l'única manera de desbloquejar tota aquesta vergonya que ha suposat, doncs, aquesta mala gestió, doncs esperem que d'aquí a poquet tinguem notícies i tornem a parlar de l'esport a la comarca, i deixem de parlar d'aquest capítol, no?
Val, i un altre dels temes en els que la CUP s'ha implicat més durant aquesta legislatura ha sigut el tema de l'Hospital de Móra. Just aquesta setmana ha sortit la notícia de que l'Hospital de Reus tornarà a agafar diners dels fons de reserva de l'Hospital de Móra per poder continuar endavant l'Hospital de Reus.
Sí, també un altre capítol més de tot aquest serial, no? Que moltes vegades sembla que es converteixi en aquesta lluita de campanars entre comarques. Nosaltres, diferents coses amb aquest aspecte. Primer de tot, mai agrairem prou a tota la lluita dels companys de Reus, companyes de Reus, de la CUP de Reus, que van destapar tot aquest entramat fosc i de corrupció darrere d'Innova i tota aquesta organització que hi havia en l'entorn de l'Ajuntament de Reus, no? Entre les quals coses s'ha vist aquesta mala gestió, aquesta gestió que ha portat que l'Hospital de Reus estigui cada dos per tres en una situació crítica, no? Això sumat a aquesta política a nivell català de retallades constants, no? De fet, aquests dies també tenim mostres als carrers de que aquestes retallades s'han de revertir. Tot això ha portat en aquesta situació. Nosaltres, més enllà de torno a dir aquesta guerra de campanars, el que ens agradaria demanar públicament dins de la nostra modesta part, és que no ens mirem la pilota per damunt nostre entre vegades aquest partit que sembla que hi hagi entre Baix Camp, exacte, entre Baix Camp i Móra, no? O Móra i Reus, sinó que com a part que som implicada, que el Priorat agafi una mica també la iniciativa i tinguem, crec que tant com els debats que havíem estat parlant abans, que segurament arribarem a molts consensos, moltes opinions diferents, que tractem el tema de la sanitat en aquesta comarca a tots els nivells, i això també vol dir a la gestió que s'ha de tindre a l'Hospital de Móra, que és el nostre hospital de referència, no? Quan puguem tindre un debat d'aquesta índole, crec que podrem plantejar temes de més llarg plaç, no? Perquè ara mateix també amb tot això sembla que les veiem vindre.
Sí, recordem que la concessió a Gecosa de l'Hospital de Móra s'acabava a principis d'aquest any, se va allargar, la Generalitat volia crear un consorci sanitari de les Terres de l'Ebre i no s'ha fet. I continuem estant aquí, depenent, l'Hospital de Móra depèn de l'Hospital de l'Ajuntament de Reus i aquesta és la situació.
Així ens trobem i per això qui ha d'agafar la capdavantera amb tot això, a part de, insisteixo, amb que el territori es pronunciï amb el que vol, ha de ser l'ICS, no? L'Institut Català de Salut és qui ha d'agafar aquesta responsabilitat. Nosaltres no creiem en traslladar, diguéssim, les menjadores de polítics i de qui sigui d'una comarca a l'altra, sinó que nosaltres el que volem és que hi hagi hospitals públics gestionats públicament amb una transparència exemplar i que realment puguem, insisteixo, revertir aquestes retallades i tindre la sanitat pública de qualitat que ens mereixem.
Val, la CUP va obtenir les seves dues primeres alcaldies a la comarca fa 4 anys. Com valoren des del seu grup la gestió municipal durant aquests 4 anys?
Bé,
recordem que les alcaldies són els Guiamets i la Vilella Alta.
Exacte, sí, la Vilella Alta i els Guiamets, hem estat el mateix que he dit abans, nosaltres érem nouvinguts, hem hagut d'aprendre moltes coses, hem après hem après molt durant aquests 4 anys, però també hem après molt sobre totes les limitacions que en algun aspecte ja sabíem, però que ho hem vist en les nostres camps, de totes aquestes limitacions que tenen els ajuntaments, sobretot aquests ajuntaments petits, a l'hora de poder fer coses, no? Nosaltres, la nostra idea i la nostra manera de fer, ni que cada municipi segueix el seu propi mètode de treball, sí que tenim unes regles que compartim i que han sigut bàsicament doncs, intentar posar ordre a tot el que vam trobar i sobretot doncs, explicar-nos el màxim de bé possible. Nosaltres creiem moltíssim, tal com ho fem també al Consell, intentar, dins a la mesura de les nostres possibilitats, lògicament, doncs, explicar tot el que fem, perquè realment doncs, tota aquesta gestió, que al final és la gestió més propera que tenim cap als nostres ciutadans i ciutadanes, doncs, que realment sigui lo més participativa i lo més oberta possible, no? Aquesta ha sigut el nostre cavall de batalla. Cada municipi ha treballat les seves pròpies coses. També hem estat al costat com a municipis de tots aquests projectes de comarca i, com no, doncs, també amb totes les lluites a nivell nacional que han sigut molt importants.
Uns 4 anys intensos.
Exacte, i més intensos que vindran, doncs això nosaltres en el nostre raconet dels Països Catalans doncs, hem intentat també posar el nostre granet de sorra en tota aquesta lluita. No?
Repetiran de cara a les eleccions de l'any que ve?
Bona pregunta. Bé, doncs estem encara decidint-ho. El nostre no és un projecte que en el qual la idea sigui que tinguem una expansió perquè sí, sinó que els nostres projectes van sorgir d'una feina prèvia en molts espais, en espais de lluita més al voltant de l'esquerra independentista, però també en altres de caire més associatiu. Llavors el que volem doncs, és que qualsevol candidatura, qualsevol ajuntament on ens presentem, doncs, hi hagi aquest grup de treball amb unes idees ben clares i amb uns mínims que ens permetin treballar. Si no tenim aquestes bases i aquests mínims, no ens presentarem i no hi haurà cap problema, perquè realment doncs, el que volem és que la nostra feina doncs, tingui una representació amb els fets que fem el dia a dia, no? O sigui que bé, tenim encara uns quants mesos de marge, intentarem també de cara abans de que s'acabi aquesta legislatura doncs, fer com una explicació del que ha sigut aquesta legislatura a nivell de Consell Comarcal, una mica d'explicació a nivell, farem un acte on explicarem això que ha suposat per nosaltres aquesta legislatura, aquesta legislatura del Consell i els governs dels nostres municipis, i suposo que en el marc d'aquest acte doncs, podrem ja començar a anunciar si hi ha continuïtat d'aquest projecte.
Bé, doncs, moltes gràcies, estirem atents i que vagi molt bé, Damià.
Moltes gràcies, Manel.
L'Ajuntament de Reus podria desviar de nou els fons de reserva de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre per pal·liar el dèficit de l'Hospital de Sant Joan. Segons explica la cadena SER Móra d'Ebre, el centre va tancar l'any 2017 amb un dèficit de 3,2 milions d'euros i es podria equilibrar amb els 3 milions i mig que resten al fons de reserva de GECOSA, la societat pública de l'Ajuntament de Reus que gestiona l'Hospital Comarcal. La Generalitat preveia assumir aquest any la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre comprant directament la societat GECOSA a l'Ajuntament de Reus. D'aquesta manera, el govern assumia la gestió de l'Hospital de Móra i a la vegada l'Ajuntament de Reus rebria una injecció de capital per poder pal·liar el dèficit de l'Hospital Sant Joan i eliminar així la causa de dissolució del centre. Com que finalment això no ha estat així, l'Ajuntament de Reus es planteja tornar a agafar diners de l'Hospital de Móra d'Ebre per tancar el 2017 amb equilibri pressupostari i remoure la causa de dissolució almenys fins a l'any vinent. Així es guanyaria temps fins que no entri en funcionament el nou consorci públic que ha de fer-se càrrec de l'Hospital de Reus. Des de Móra d'Ebre, però, critiquen que els diners del fons de reserva de GECOSA s'han aconseguit mitjançant la desinversió al centre i la precarització dels treballadors de l'hospital. En el mateix sentit, parlava el president del Consell Comarcal del Priorat, que també es posicionava en contra de que es retirin aquests diners del fons de reserva de l'hospital. Segons Jordi Sabater, que retirin els diners cap a Reus és una pèrdua per al Priorat, ja que Móra és el nostre hospital de referència. Des de la CUP Priorat, Damià Fàbrega criticava la guerra de campanars entre Reus i Móra i demanava que el Priorat agafi la iniciativa i que tractem el tema de la sanitat a la nostra comarca a tots els nivells, i això també vol dir sobre la gestió de l'Hospital de Móra. La vaga de metges d'atenció primària va tenir un alt seguiment a la nostra comarca. Al Cap de Falset, per exemple, el primer dia d'aturades fins a 3 facultatius es van sumar a la vaga d'un total de 9, i el dimecres van ser 6, sempre tenint en compte que s'havien de garantir un 25% dels serveis mínims. La representant dels treballadors del Cap de Falset, Gemma Ortega, va destacar que al tractar-se d'una àrea bàsica petita, totes les visites que hi havia programades es van anar reprogramant pel mateix dia. Pel que fa a les demandes dels metges, la representant dels treballadors del CAP explicava que els metges en concret i la comunitat sanitària en general pateixen una sobrecàrrega de feina i que per això demanen un augment del personal sanitari.
Bàsicament, lo que reclamen és que s'augmenti la plantilla, que s'augmentin els recursos a l'atenció primària de salut, perquè en aquests anys hem anat perdent recursos humans, hem anat perdent espais, hem anat perdent horari, només cal veure la situació del Priorat, de tindre gairebé un metge 24 hores al dia, han passat a tindre pobles només metge 4 hores a la setmana.
En el mateix sentit, Ortega destacava que les mesures proposades per l'Institut Català de la Salut són d'un augment de les retribucions quan s'ha de treballar més hores, però això no soluciona el dèficit de metges. La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, va trobar-se aquesta setmana amb representants del Consell Comarcal i de l'associació Prioritat per tractar el moment actual de la candidatura Priorat Montsant-Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO. La trobada s'emmarca en el seguit de reunions de treball que s'estan duent a terme amb tots els agents i institucions implicades en el sistema de gestió del paisatge cultural agrícola Priorat Montsant-Siurana, un dels fonaments essencials que la UNESCO exigeix amb vistes a reconèixer un bé com a patrimoni mundial. Després dels requeriments d'ICOMOS i la darrera reunió amb els avaluadors, els prioratins entenen que el sistema de gestió que hi ha damunt la taula requereix dotar-se d'un ens de gestió que garanteixi el compromís per part de la Generalitat i la resta d'institucions, els recursos i la coordinació entre els departaments del govern i la resta d'administracions implicades. Més enllà de la trobada d'aquesta setmana, els representants prioratins i la consellera es van emplaçar a una nova reunió de treball en la qual també hi participaran les direccions generals del departament. En aquest sentit, la consellera va reiterar la implicació del seu departament interlocutor en temes de patrimoni cultural. Amb tot, el que sí ja forma part de la llista de patrimoni cultural immaterial de la UNESCO des d'aquesta setmana és l'art de la pedra seca. Així es va acordar a la 13a sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. La inclusió de l'art de la pedra seca ha estat presentada en una candidatura conjunta de 8 estats europeus: Xipre, Grècia, Croàcia, Eslovènia, Suïssa, Itàlia, França i Espanya. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Empat a un gol entre el Porrera i el Falset Esportiu en el derbi prioratí del grup 2 de tercera catalana. Els porrerans es van avançar al minut 39 gràcies a un gol de Josep Ferrando i anirien per davant al marcador fins a les acaballes del partit, quan Unai Cabrero va fer el gol de l'empat pel Falset al minut 87. Amb aquest empat, el Falset continua setè amb 21 punts, mentre que el Porrera seguirà ocupant l'última posició amb tan sols 3 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset rep a l'Espanya la Canonja demà diumenge a 12:15, mentre que el Porrera visita el camp de l'Hospitalet de l'Infant avui a les 5 de la tarda. Els juvenils del Falset Esportiu, per la seva banda, es van imposar per 1-3 en la seva visita al Cambrils Unió. Pels nois de la capital del Priorat van marcar Hisham Bouaka al minut 41 i al 70 i Genís José al minut 80. Una nova victòria que permet al Falset seguir el grup capdavanter de la classificació. És cinquè amb 16 punts. En aquesta jornada, els falsetans juguen a casa des de les 12 del migdia contra la Selva del Camp. En futbol sala, el Priorat Nord va sumar una altra victòria, aquest cop per 3-2 contra la Pobla de Mafumet. Pels de Cornudella van marcar Arnau Vall i Boris Montlleó. 3 punts més que mantenen el Priorat Nord segon a la classificació, empatat amb el líder, el Vinyols Grup Arbó, amb 15 punts. Avui els prioratins juguen a les 6 de la tarda a la pista del tercer classificat, el Morell. Finalment, el Capçanes va guanyar a casa davant del Vandellòs per 5-3. Pels capçanencs van marcar Marc Llagostera, Ignasi Pena, Arnau Sedó i Josep Ferrer. L'equip del Priorat és tercer a la classificació amb 10 punts, malgrat estar lluny dels dos equips capdavanters, l'Escó i el Mora la Nova, que tenen 18 punts cadascun. En aquesta jornada, el Capçanes juga precisament contra el Mora la Nova, avui a les 5. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat pel pas d'alguns sistemes frontals atlàntics que han arribat a les nostres comarques amb una activitat ja molt minsa i res a veure amb les precipitacions que vam tindre setmanes anteriors. Han deixat algunes quantitats de 3, 4 litres màxim, 10 litres en algun lloc, però poca cosa més. La situació pel que queda de cap de setmana es presenta estable després del pas del sistema frontal que va passar ahir, i avui dissabte i demà diumenge la tendència és l'estabilitat completa, amb molts pocs núvols i unes temperatures que baixaran lleugerament les nocturnes, però en canvi les diurnes es tindran encara bastant agradables. En definitiva, una situació estable durant aquest cap de setmana i de moment no es veuen canvis importants en els propers dies aquí a les nostres comarques. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1726, les pluges eren intenses a tota l'àrea de Barcelona i Girona, provocant inundacions al delta del Llobregat i també a la ciutat de Girona.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. També els recordem que la setmana que ve, com que és festiu, no hi haurà informatiu. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!